amb Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:06, benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Després del xoc mental i físic que suposa una lesió cerebral o medular, la majoria de persones que se senten ansioses, espantades i confoses. Les seqüeles que comporten aquestes lesions provoquen greus discapacitats funcionals i cognitives. Actualment, la medul·la espinal no té capacitat de regenerar-se ni es pot reparar amb cirurgia. Avui tampoc no és possible la recuperació completa després d'un dany cerebral greu provocat per un traumatisme o un ictus. La investigació és l'esperança per tots els afectats. Cal trobar tractaments efectius que millorin el pronòstic de aquestes lesions i ofereixen més qualitat de vida a les persones que en tenen. Aquest diumenge 19 de desembre, entre tots, podem lluitar per superar les conseqüències del dany medular i cerebral, gràcies a les aportacions fetes a la Marató de TV3. A Ripollet, diverses entitats s'han mobilitzat per col·laborar amb la Marató, com l'Associació d'Espectadors o Acció Fotogràfica Ripollet. En parlarem d'aquí uns moments. Abans, però, repassem la resta de notícies destacades de la setmana. Titulars. Aquesta setmana s'han sortejat els pisos que encara restaven sense adjudicar de la primera promoció d'habitatges de protecció oficial als pinatons. Finalment, la Generalitat ha assumit la responsabilitat del pont de la Ferreria, que serà reformat gràcies a una part del pressupost de la Mancomunitat. L'Institut Camas ha rebut la distinció d'Escola Verda per part de la Generalitat de Catalunya. Ens ho explicarà el seu director, Àngel Gastón. Ripollet ja fa olor de Nadal. Aquest cap de setmana es duran a terme diverses activitats com el cagatió o el concert de Nadal de la Societat Coral al Vallès. En parlarem. Amics del Teatre té a punt una nova obra d'Arthur Miller. El seu director, Carles Tubau, ens en donarà més detalls. Arriba al final de l'any 2010 i finalitzen també les activitats de l'any de l'arbre. Us explicarem quines accions s'han dut a terme. I amb els esports i la previsió del temps tancarem l'edició d'avui de l'Info. Comencem.
El 91.3 Info.
Com dèiem als titulars, el passat dimecres 15 de desembre, el Centre Cultural va acollir el sorteig dels pisos que encara restaven sense adjudicar de la primera promoció d'habitatges de protecció oficial que l'Insol ha construït a la zona Pinatons. Es tractava de 66 dels 128 pisos construïts, dels quals 4 estan reservats a persones amb mobilitat reduïda. El sorteig es va realitzar entre les 505 persones de la llista A i les 138 de la llista B, que no van sortir escollides ni com a adjudicataris ni com a reserves al primer sorteig. Els números escollits davant notari van ser el 208 84 per a la llista A i el 89 per a la llista B. Aquests dos números són els que marquen l'ordre d'elecció dels pisos sense adjudicar, donat que cada aspirant té un número assignat. Hi ha una reserva de 55 pisos per a la llista A i de 7 per a la B. Glòria Vendrell, cap de serveis jurídics de l'Insol, explicava als micròfons de Ripollet Ràdio quin és el procés a seguir a partir d'ara.
Les llistes ordenades sortiran publicades a la web de l'Insol i de l'Ajuntament a partir del dilluns, amb l'ordre de tria, diguem. Llavors, després de festes, els primers, no sabem quin número, d'acord? Però uns quants dels primers, els que tenen dret a triar i algun més per si hi hagués algun salt, doncs se'ls explicarà quin és el procés d'adjudicació. Farem una visita a les tipologies dels habitatges perquè abans de triar puguin haver vist l'habitatge, com que l'edifici ja està construït, no hi ha cap problema. I després hauran d'actualitzar documentació per comprovar que segueixen complint requisits de les bases i del pla de l'habitatge, i després triaran i adjudicarem l'habitatge.
Segons l'Insol, es preveu que abans de l'estiu es puguin escripturar aquests pisos. La majoria dels habitatges lliures són d'una o dues habitacions, tot i que hi ha de tot, tal com explicava Vendrell.
Ha quedat de tot, eh? Normalment sempre, en primera instància, quan la gent, els adjudicataris trien, doncs trien segons les seves necessitats, evidentment, però normalment sempre els habitatges que s'acaben abans, per dir-ho d'una manera, són els de tres habitacions, per tant sempre queden els dels més petits. Però hi ha una miqueta de tot.
Quant a la segona promoció de 172 habitatges, l'Institut Català del Sol ha comunicat que cap al mes de febrer obrirà una oficina per tal de recollir les sol·licituds dels adjudicataris. En aquesta oficina també s'hauran de presentar les sol·licituds per optar als 4 pisos de la primera promoció destinats a mobilitat reduïda. La Comissió Gestora de la Mancomunitat Intermunicipal Cerdanyola, Ripollet i Montcada i Reixac va aprovar el passat 13 de desembre un pressupost de més de 400.000 euros per al 2011, un 1,24% inferior de que el 2010. Aquesta disminució es deu a l'ampliació, l'aplicació del Pla Econòmic i Financer aprovat el juliol passat, que contempla mesures de contenció de la despesa fins al 2013. Una de les actuacions destacades que durà a terme a l'ENS és la rehabilitació de la carretera coneguda com a Pont de la Ferreria, que connecta la sortida de la C-58 amb la carretera que comunica Ripollet amb Montcada i Reixac per Mas Duran. Aquesta via es troba molt degradada, ja que fins ara no se sabia quina administració tenia la seva titularitat. Però les gestions realitzades des de la Ripollet han aconseguit un acord mitjançant el qual la Generalitat n'assumeix la responsabilitat, així com la meitat del cost de les obres d'arranjament de la carretera. L'altra operació, de la qual va informar l'alcaldessa de Cerdanyola, Carme Carmona, és l'adquisició per part dels ajuntaments de Ripollet i Cerdanyola de l'antic celler cooperatiu per ubicar-hi el centre cívic de Can Tiana Pombell, una antiga reivindicació veïnal. Aquesta operació té un cost de 369.000 euros. A la sessió també es va tractar les darreres gestions realitzades a la tramitació de l'Hospital Ernest Lluch. La presidenta de la Mancomunitat i alcaldessa de Montcada i Reixac, Maria Elena Pérez, va informar que actualment estan pendents d'una reunió amb el Servei Català de la Salut, nou responsable del projecte. I com dèiem, ja s'ha fet efectiu el traspàs de la propietat del pont de connexió de Ripollet i Montcada amb l'autopista C-58, conegut com a Pont de la Ferreria, que passa a pertànyer a la xarxa de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya. L'acord s'ha aprovat en els òrgans de govern dels Consells Comarcals del Vallès Occidental i del Barcelonès, com a la Junta de Govern de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. A partir del proper mes de gener realitzarà l'adjudicació de les obres de millora i arranjament del pont, que seran controlades i gestionades directament pel Consell Comarcal del Vallès Occidental. Quan el pagament de l'import de les obres són 600.000 euros, la meitat aniran a càrrec de la Direcció General de Carreteres i 60.000 a compte del Consell Comarcal del Vallès Occidental. La resta, que haurien d'assumir els ajuntaments de Ripollet i Montcada i Reixac, seran abonats per la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. L'alcaldessa de Montcada, Elena Pérez, i l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, han mostrat la seva satisfacció perquè s'hagi produït aquest traspàs, fet llargament reivindicat per part de les dues administracions locals. I els informem que la sessió ordinària del ple de desembre no tindrà lloc el dia 22, tal com es va comentar el ple de novembre, sinó que serà el proper dijous, dia 30 de desembre, 7:45. La data va ser confirmada el passat 9 de desembre per la tinenta d'alcalde d'Hisenda i Personal, Immaculada Viera, durant una junta de portaveus. Aquesta data ha estat modificada per tal de poder celebrar les sessions prèvies tant dels diferents consells d'administració dels patronats municipals de Cultura, d'Esports, Ocupació i Comunicació, així com la sessió de la Comissió Informativa de Serveis Centrals. El president de Noves Generacions de Ripollet, Francisco Javier Tapia, i el secretari de la Formació, Sergio Manrique, van sol·licitar ahir dijous en roda de premsa que es dugui a terme un nou pla director del poliesportiu municipal que s'adecuï al marc econòmic actual. Segons Tapia, la gran majoria d'accions i obres que contempla el pla director de 2005 no s'ha dut a terme, fet que ha creat malestar entre els usuaris.
540 places de pàrquing que no s'han executat, las pistas de atletismo, la construcción de la pista de nuevas pistas de tenis y la de pádel, los dos campos de fútbol 7, el nuevo gimnasio de 760 metros cuadrados, que no hay ni rastro de él, la zona de hidromasajes y los accesos al complejo. Para la mayoría de usuarios ha generado malestar porque se han sentido engañados por la Concejalía de Deportes. Nosotros vamos a reclamar un nuevo plan director que se ajuste a la situación económica por la que atraviesa el país.
Des de Noves Generacions s'ha destacat sobretot les més de 500 places d'aparcament que no s'han realitzat i que consisteixen en una de les principals problemàtiques del poliesportiu. Alhora també va manifestar la precarietat de l'estat dels vestuaris i el seu mobiliari, així com la inseguretat de les taquilles. I aquesta setmana hem tornat a tenir notícies sobre el conflicte laboral a Sintermetal. Els seus treballadors han exposat en un comunicat les noves mesures proposades a l'empresa com a alternativa a l'ERO d'extinció de 80 contractes de treball. La proposta arriba després que la direcció de Sintermetal hagi rebutjat el primer bloc de mesures presentat pel comitè. Així, l'Assemblea de Treballadors ha proposat l'acord immediat d'un expedient de regulació de tota la plantilla per un mínim d'un any per tal de realitzar una suspensió rotativa de contractes d'entre 78 i 180 dies d'atur. També han proposat continuar les negociacions per arribar arribar a un acord sobre les prejubilacions i la internalització dels treballs d'embalatge. El comitè entén aquestes mesures com una alternativa suficient i eficaç a la situació plantejada per l'empresa i qüestiona la finalitat de Sintermetal. Donat que no hi ha acord, serà l'autoritat laboral qui haurà de dictaminar finalment una resolució del cas. L'Institut Cames de Ripollet ha rebut el distintiu d'Escola Verda per part del Departament d'Educació, Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Així es va fer públic en un acte el passat dimarts que va comptar amb la presència de la regidora de Medi Ambient, Gemma Edo, i dels delegats i subdelegats dels alumnes. També hi era el director del centre, Àngel Gastón, a qui tenim a l'altra banda del telèfon. Àngel, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Explica'ns com us va engrescar l'Institut Cames amb aquest projecte de l'Escola Verda.
Bé, aquest projecte arrenca de fa 3 anys que vam decidir presentar un projecte d'innovació ambiental en el qual, doncs, a partir d'un seguit d'accions i formació i altres activitats va desembocar en un pla d'actuació que el vam presentar per obtenir el distintiu d'Escola Verda aquest any. Per tant, ha estat 3 anys de preparació.
I ara teniu 3 anys més de feina per endavant?
Tenim 3 anys en el qual hem de desenvolupar aquest pla d'actuació, en el que hi ha, doncs, un seguiment i totes aquestes actuacions temporitzades durant aquests 3 anys, i si finalment, passat aquest període, considerem i es considera que ho hem fet correctament, doncs continuaríem i tornaríem a sol·licitar el distintiu un altre cop.
I quins són els tipus d'actuacions o d'accions que entren dins d'aquest pla?
Bé, hi ha moltíssims, eh? Tenim 21, perquè ho hem fet coincidir amb aquest número, amb 21 actuacions en el camp energètic, d'aigua, de residus, d'actituds, i bé, ho anem desenvolupant, com he comentat, durant aquests 3 anys. Ara hi ha, per exemple, 3 accions que hi ha a les empreses, que una és la reducció energètica d'il·luminació a partir d'interruptors dobles. Després hi ha tot el panell de participació informatiu que els delegats verds van fent, i l'altra és la substitució del paper d'alumini, dels embolcalls, dels entrepans, per un sistema que es diu Walk and Roll, reutilitzable, rentable, i que amb el qual col·labora també l'Ajuntament.
Parla'ns d'aquesta figura del delegat verd. Quina és la seva feina?
Bé, el delegat verd és un dinamitzador. És un dinamitzador de totes les accions, de totes les actuacions que es vagin fent i de les que vagin sorgint. És el responsable de passar i entrevistar-se amb els delegats i subdelegats, passar pels cursos, fer propostes, recollir-les, debatre-les, i la comissió ambiental que està creada amb la participació de l'AMPA, dels delegats i del professorat, doncs valorar-les i tirar-les endavant.
I quina és la rebuda que ha tingut per part dels alumnes en general aquesta iniciativa?
Doncs, com portem ja temps parlant-ne, considero que força positiva. També expectant a veure del que pot representar això, però en definitiva es veu com un element positiu de dinamització del centre.
Quin és el suport que heu tingut des de la regidoria de Medi Ambient?
Total, vull dir que quan els hi vam comentar vam veure magnífic, sempre l'hem tinguda, eh? Vull dir, a través sobretot de la Casa de la Natura, en totes les activitats que ens està proporcionant, totes les actuacions i els ajuts que hem tingut, i suport inclús per tirar endavant tot el tema aquest dels embolcalls d'alumini, també, doncs, de subvenció per col·laborar a tenir-los.
Perquè aquest projecte suposa una feina afegida a la tasca docent?
Totalment, és una feina a més, però que està dins de la tasca docent, perquè té implicacions curriculars i té implicacions d'actuació amb valors, de participació, d'esperit crític, d'actuació, de valorar què es pot fer. Per tant, jo penso que està immers, però és una feina afegida, evidentment.
Això vol dir que us omple com a professors, no?, aquesta tasca.
Doncs sí, evidentment, ens sentim orgullosos de tenir aquest distintiu perquè ha sigut una feina de preparació d'un temps que s'ha valorat com a positiva i que finalment ens l'ha concedida, i un repte alhora també per aquests 3 anys per fer-ho el millor possible i ajudar a ambientalitzar el centre i fer ciutadans respectuosos amb l'entorn, i l'entorn tant natural com personal que tenen.
I parlant de reptes, quins són els projectes que teniu en ment de cara als propers anys?
Bé, sobretot el tema de difusió, el tema de residus, el tema energètic, el tema curricular i el tema d'això, el que dèiem, ciutadans que sobretot assumeixin uns valors de respecte.
Doncs només felicitar-vos per aquesta distinció i agrair-vos, com sempre, doncs, la vostra col·laboració. Àngel Gastón, director del Centre Can Mas, de l'Institut, moltíssimes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Bon cap de setmana.
Adéu, gràcies igualment.
I acabem aquest primer bloc de notícies parlant de medi ambient, també perquè finalitza l'any 2010 i amb ell la celebració de l'any de l'arbre al municipi. Des de la regidoria de medi ambient s'ha optat per guarnir diversos edificis públics amb exemplars d'arbres d'espècies autòctones que després de les festes seran plantats a espais verds del municipi. Aquests arbres han estat guarnits per les famílies participants a l'aula d'ecologia urbana del projecte de la llei de barris de Can Mas. Durant aquest any 2010, la regidoria de medi ambient i la Casa Natura han organitzat diverses activitats amb l'objectiu de donar a conèixer el patrimoni verd del municipi, els avantatges de la presència d'arbres a les ciutats i el treball que s'està realitzant per la millora de la qualitat dels arbres de Ripollet.
Esteu escoltant Info.
Aquest diumenge 19 de desembre, Televisió de Catalunya durà a terme la tradicional Marató de TV3. Enguany aquesta tradicional iniciativa solidària anirà dirigida als afectats per lesions medulars i cerebrals adquirides. Des de Ripollet es col·laborarà a través de l'entitat Acció Fotogràfica Ripollet, que en un any més realitzarà un gran mural fotogràfic amb el retrat d'aquells que vulguin participar a la causa. Per parlar d'aquest i altres temes que afecten l'entitat Acció Fotogràfica Ripollet, avui ens acompanya el seu president, Joan Serrano. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Bé, explica'ns una mica com es desenvoluparà l'activitat de diumenge.
Bueno, pues l'activitat que en aquest cas a les 10 del matí començarem aquí al Centre Cultural, a Ripollet, en aquest cas serà una cosa més o menys igual que l'any passat, la gent que vulgui fer la col·laboració econòmica se li farà una fotografia, i aquesta pues, formarà part d'un gran mosaic que anirem fent. A banda, pues, aquesta foto, una altra còpia d'aquesta, pues, se li entregarà al senyor col·laborador perquè tingui un record nostre, també.
Hi ha una aportació mínima?
L'any passat vam fer la col·laboració mínima de 3 euros. Però, bueno, està obert a tot. A qualsevol col·laboració, la veritat.
Sí, està la cosa ara, però sí. No... I com va sorgir aquesta idea de col·laborar amb la Marató? Perquè, com dèiem, és el segon any que ho feu. Bueno, realment, és que porteu 2 anys, o
sí,
sigui que...
Sí. Bueno, de fet, una de les essències que té Acció Fotogràfica és fer coses per col·laborar. Va néixer també per col·laborar amb totes les entitats del poble, culturals i esportives i tal, i aquest és el nostre lema, i de fet ja tenim moltes col·laboracions amb moltes entitats del poble. I a banda, doncs, bueno, també en aquest cas la part solidària també es forma part del nostre camí com a entitat. I bueno, en aquest cas aquest any passat vam col·laborar també amb Marató TV3, va funcionar molt bé, vam passar tots de conya, i a sobre pues, la recaudació va ser de 1.500 i pico d'euros. I també aquest any hem col·laborat en plan també així solidària amb Càritas Ripollet, que vam fer una venda de fotografies
pel Corpus.
I bueno, pues, tot el que nosaltres puguem aportar, pues, sempre tothom té les portes obertes. De fet, bueno, també és una mica de dir que fer fotografies no és simplement fer un clic o disparar amb una càmera. Vull dir, la fotografia va molt més enllà i podem demostrar amb aquests actes que també gràcies a la fotografia podem ser solidaris i podem poder fer coses per ajudar a la gent, no? Que està molt bé, i més amb els dies d'ara, pues a Càritas va ser una recaudació una miqueta menys, però va estar per nosaltres molt ben agraïda, i agraïda també per Càritas, perquè es va poder ajudar a gent necessitada del poble, i això també està molt bé gràcies a la fotografia, no?
Hem de dir que l'any passat vau comptar amb la presència d'Ernest Benach. Espereu demà, bueno, demà no, diumenge, alguna personalitat?
Bueno, de fet, la presència d'Ernest Benach l'any passat va estar ben rebuda, i inclús amb una sorpresa molt gran, perquè, clar, vull dir, la presència d'aquesta persona, pues és d'agrair, i està molt bé. Suposo que aquest any algun personatge musical potser pugui estar-hi, és sorpresa també, i potser potser algú ens visiti, però bueno, fins al diumenge no ho sabrem.
No ho podem dir. Pel que fa a la vostra entitat, cal destacar que aquesta setmana heu rebut una nova distinció. Explica'ns de què es tracta.
Bueno, pues aquesta setmana hem tingut la sorpresa i la gran notícia de que la nostra entitat, Acció Fotogràfica, pues, bueno, ha estat classificada amb la 22a posició amb un certamen a nivell mundial de club, i també la segona entitat espanyola classificada, millor classificada en aquest cas. A veure, la FIAP, l'organització, per dir, la més gran que existeix al món com a estament i com a entitat que plega tota la fotografia internacional, tant a clubs com a persones fotògrafes, de l'índole de fotografia artística estem parlant, no fotografia professional sinó fotografia artística, doncs és l'entitat més gran que existeix. Pues, a banda de la fotografia individual de fotògraf, també té un apartat que és a nivell de clubs, i bueno, pues farà 5 anys que van començar a fer, pues, el que és un campionat o fer un certamen, vull dir, de fer una competició de tots els clubs del rodó de tot el món, i en aquest cas, pues, bueno, la participació d'aquest certamen, pues, han estat 125 o 127 clubs de arreu de tot el món, des d'Irlanda, Gran Bretanya, Brasil, Japó, la Índia, vull dir, imagina't, no? Vull dir, tot el món, vale? I bé, pues, nosaltres pues anem a provar, anem a mirar com estem, vamos a ver, i bueno, podem dir que no estem tan mal, no? És una prova de dir, bueno, pues anem a provar, anem a veure a quin nivell podem tindre a nivell del món. I bueno, pues la gran sorpresa ha estat que, bueno, que en aquest cas la 29a posició, pues per nosaltres és tot de veritat un èxit, no? I bueno, també tinc que mentar, pues, a la entitat que tenim veïna aquí de Blanes, que ha estat en 6a posició, vull dir, ells porten una solera molt gran. També l'entitat de Berga ha estat en 30a posició, i la de Viladecans, la 70 i pico, una cosa així, com a catalanes, no? Participants d'Espanya, hi ha una altra entitat que està a Mallorca, també ha estat en una 60a posició, vull dir, veient el rànquing d'unes entitats amb molt
està
més,
prou bé, no?
Amb molt més, diguem, solera i amb molt més prestigi a Catalunya i a Espanya, doncs, bueno, doncs aquesta posició inclús ha estat valorada i ens ha estat, diguem, felicitada pel president de la Federació Catalana amb un mail, ens va felicitar com una, nos ha programat com una entitat emergente, no, de la fotografia catalana.
Emergent perquè heu de destacar que aquest mes de febrer celebrareu el vostre segon aniversari. Quina és la valoració que fas d'aquesta curta però intensa trajectòria?
Bueno, pues, què es pot dir? Què es pot demanar? Vull dir, la trajectòria de moment és molt acceptable, i la valoració, pues, bueno, fantàstica, fantàstica, i de molt agrair per tots plegats, per tota la junta directiva que comporta. Ja saps tu que una entitat està recolzada per companys, amb gent que fa feina, amb gent que està al cas de tot i ajuda, pues tot va bé. Vull dir, una entitat que ho porten dues persones o tres o quatre, vull dir, aquesta entitat no pot arribar a ampliar-se molt, no? Nosaltres som 18 persones en junta, amb moltes ganes de treballar aquí, i aquests són els resultats. Vull dir, no és el president és el president i el secretari, però a darrere hi ha una bona junta directiva, hi ha bons companys, unes bones vocalies, amb moltes ganes, que aquestes ganes, lògicament, pues, les estem aprofitant perquè per poder anar endavant i afrontar tots els reptes i totes les coses que volem fer, que doni-do. Moltes idees que inclús ara avui en dia estan una mica aparcades perquè no acabem de fer una cosa darrere d'altra, no? I,
no, molt enfeinats.
Pues sí.
Hem de dir que aquesta és una iniciativa teva, pròpia, personal. Tu ets l'únic que et dediques professionalment a la fotografia de l'entitat?
A dia d'avui sí. Sí, en aquest cas, de tots els companys que formem Acció Fotogràfica, tots són amants de la fotografia, amateurs de la fotografia, i crec, sí, de tots, que hi ha l'únic que hi viu. Hi visc,
sí, que s'aprofiten del teu coneixement, ho hem de dir, no?
No, bueno, aprofitar...
Tu et deixes aprofitar.
Bueno, a mi sempre m'ha agradat aportar tot el que sé, vull dir, ensenyar tot el que sé, i tothom que pregunta, pues bueno, és el meu tarannà, i arrel d'això també estic fent cursos per ensenyar la fotografia, i més que ensenyar fotografia, també els trucos de la fotografia i tot, vull dir... me sento pues, com un fotògraf, en aquest cas dominar la part professional que comporta la comercial i poder dominar la part, diguem, com diria jo, d'aficionat, o la part, diguem, mm-hmm,
més social,
o inclús pues, el tindre una entitat i ser pues, pertany a una entitat i pensar en l'entitat. Pues bueno, pues això me fa fer personalment una persona pues, una mica més completa quant a la fotografia, no?
Hem de dir que fa una setmana parlàvem amb tu precisament perquè vas inaugurar un nou local al Mercat Municipal. Com han estat aquests primers dies?
Bueno, pues aquests primers dies una mica d'adaptació al nou ambient, de vindre d'un comerç comercial a peu de carrer de la Rambla Sant Jordi, de 38 anys d'existència. Pues bueno, ara... El canvi, pues, lògicament, és d'adaptació al món del mercat, al món de les parades, al món social. Pues, està pues, força maco, força atrevit i bueno, molt, molt il·lusionat, amb moltes ganes de fer coses i pues, de moment fantàstic, no? Molt bé, molt bé.
Hem de dir que a títol individual tu també has aconseguit molts reconeixements en el món de la fotografia i el darrer fa només uns dies es tracta d'una distinció d'excel·lència de la Federació Internacional d'Art Fotogràfic. Què significa això per tu?
Pues una il·lusió molt gran, un repte aconseguit, bueno, pues una fita feta, bueno, aconseguida de la trajectòria de la fotografia artística. I, bueno, ja era hora, però, bueno, clar, són molts anys treballant-hi, molts anys fent fotografies, presentant-hi en concursos a nivell internacional, aconseguint premis i reconeixements i distincions a nivell de tot el món, i tot això va sumant, i arriba un moment, doncs, bueno, que lògicament ja s'ha aconseguit el que te demanen per poder obtindre aquesta distinció, que no és, la veritat no és res fàcil, perquè és una distinció que, bueno, has tingut que... estar present i haver tingut èxits fotogràfics en 150 puestos, no? Vull dir, no és fàcil d'aconseguir, quan ho aconsegueixes, però la veritat, el que entén de veritat això, pues, és de molt orgull, no? I això, pues, a la sobre també ho tens que anar a recollir i que t'ho donen amb el congrés que se sol fer de la Confederació Espanyola, que en aquest cas ha sigut a València aquest any. I, bueno, pues, en el món fotogràfic, pues, és com una Copa d'Europa, aquestes coses en futbol, no? Per dir alguna cosa. I, bueno, pues molt content, molt il·lusionat i continuar treballant, perquè això no és que dir ja està i ja para, sinó que, bueno, que és... Però, bueno, aconseguir això ja està molt bé.
Doncs hem parlat en aquesta entrevista de molts èxits, tant a nivell personal com d'entitat. Volem que aquest diumenge, doncs, aquesta marató de TV3 també sigui un èxit i per això et demanem que aprofitis els nostres micròfons, doncs, per animar tothom a participar.
Pues sí, la veritat, vull dir, el que va viure aquest tema l'any passat, pues ja sap de què estem parlant, i el que no va estar-hi, pues res, convidar-lo a vindre, a participar, ser solidaris i fer-se una fotografia, que és el que nosaltres també com a entitat sabem fer, res, fer fotos i deixar-se fer una fotografia, col·laborar en fer un gran mosaic, veure totes les imatges de tots els veïns de Ripollet i gent que va vindre també de fora, i bueno, pues per la causa, pues mentre més vinguin, millor ens ho passarem, i bueno, dir-los que estarem tot el dia fins a les 9 de la nit, fins que el cuerpo aguante i el frío nos deje estar, que bueno, que suposo
dintre
que...
del centre cultural.
No, fem a fora.
Ho feu al carrer.
Sí. No vale. Sé si alguien tiene,
no
si alguien tiene alguna estufa o algo.
Vale. Demanem una mica d'avituallament, no?
Però sí, a peu de carrer, i perquè la gent vegi que el que fem, veure com se fa, i que també veure com se va fent aquest mural, se va fent cada vegada més gran, però això ho fem a fora, perquè així la gent ho veu. També tinc que dir que és un diumenge que també tindrem una altra activitat molt important, com és
el Cagatió,
i això pues, farem que la festa pues, sigui una miqueta més gran i pugui participar tothom a tot arreu.
Molt bé, doncs queda dit a Joan Serrano, fotògraf i president d'Acció Fotogràfica Ripollet. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon cap de setmana.
I que tingueu també, aprofito per dir-vos que tingueu un bon Nadal i una bona entrada d'any, i que us portin moltes coses als Reis.
Igualment, bones festes.
Adéu.
Esteu escoltant Info.
La Rambla de Sant Esteve acollirà aquest diumenge el tradicional Cagatió organitzat per l'Esplai L'Estel. A les 11 del matí els infants podran gaudir de l'actuació del grup d'animació La Companyia i posteriorment es realitzaran les files per edats per començar a cagar el tió. Enguany s'espera elevar el nombre de participants respecte a l'any passat, tot i que també dependrà de la climatologia, tal i com explica el Sergi Montpel, membre de l'Esplai L'Estel.
Hi ha vegades que venen 400, hi ha vegades que venen 500, depèn el dia, si fa molt de fred. Bueno, esperem més que l'any passat, però a veure què tal.
Recordem que aquest any l'Estel està celebrant el seu 30è aniversari. Fins ara ja s'han dut a terme diverses activitats a les quals l'organització n'està molt satisfeta, però encara resten per preparar més actes per commemorar aquesta data, tal com manifesta el Sergi Montpel.
Doncs de moment, bon, el dia festiu més gros, doncs, malgrat la pluja al migdia, va anar molt bé, tots els actes de la tarda es van poder realitzar i bueno, estem bastant contents. Ara hi ha altres cosetes de futur de cara a l'any que ve, al gener, i que són una mica sorpresa, i ja anireu veient ja.
Des de fa 29 anys, els nens i nenes de Ripollet poden fer cagar el tió amb la col·laboració del Centre d'Esplai L'Estel, al qual s'encarrega de donar-li menjar i resguardar-lo els dies previs. I en el marc del Pla de Dinamització Comercial de la Llei de Barris, els comerços del barri de Can Mas celebren la seva particular campanya de Nadal. A partir de demà dissabte i fins al proper 5 de gener, el tram final de la Rambla de Sant Jordi gaudirà d'ambientació nadalenca. A més, durant el dia de demà també es podrà gaudir de diverses activitats d'animació al carrer. Aquests dies els comerços participants juraran butlletes als consumidors per entrar en un sorteig que se celebrarà el proper 14 de gener. La rifa obsequiarà els guanyadors amb un total de 35 premis, que consistiran en vals per a dues persones estades en hotels i activitats de benestar, aventura i tecnologia. I seguint amb el Nadal, l'agrupació Pessebristes de Ripollet ha convocat una nova edició del concurs local de pessebres. El certamen acull dues categories, el pessebre popular, construït amb elements de la natura, i el pessebre artístic, confeccionat amb altres materials com guix o pintura. Cadascuna d'aquestes es divideix en tres grups d'edats, fins als 8 anys, de 9 a 15 i de 16 anys en endavant. El termini d'inscripció finalitza el proper 31 de desembre a l'agrupació de Pessebristes de Ripollet, a objectes de regal Gorina o bé al centre cultural. El jurat valorarà aspectes com les condicions de llum, color, tècnica i perspectiva, tant en el conjunt com en els detalls de construcció, de posició i qualitat de figures. El veredicte es farà públic el dia 5 de gener i l'acte de lliurament de guardons serà el 30 de gener a les 12 del migdia al Centre Cultural. I un any més hem de parlar de la tradicional campanya Cap Infant Sense Una Joguina, que es torna a posar en marxa per a la recollir joguines pels Reis Mags i lliuraran a les famílies més desfavorides. Des de Serveis Socials es realitzarà la llista de famílies beneficiàries de la campanya entre aquells casos de seguiment on la situació econòmica sigui molt precària. Les persones de Ripollet interessades a col·laborar amb la campanya poden portar les joguines noves fins al proper 31 de desembre al Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament, situat al carrer de la Salut número 1, al Centre Cultural a la Rambla de Sant Jordi número 2 o a la Creu Roja a l'Avinguda de Creu Roja 23. Recordem que només s'agafaran joguines noves i de tipus educatiu o escolar. El lliurament de lots de joguines es combinarà amb una xerrada a les famílies beneficiàries amb el nom Nens, Joguines i Pares, dinamitzada per educadors de serveis socials.
I seguim amb més notícies. L'equip de monitors i monitores del Centre d'Esplai L'Agrés, que ha iniciat una campanya per demanar el suport de la ciutadania al seu projecte sota el títol SOS L'Agresca. També sol·liciten que des de la seva web reenviïn a les alcaldies de Ripollet i de Cerdanyola un correu amb l'objectiu d'aconseguir més suport per part de les administracions. Tot i que tancaran l'any amb un gran dèficit, segons asseguren, de moment han decidit traslladar-se a un local més petit i deixar de fer el casal jove. Quan a l'Ajuntament de Ripollet l'alcalde Juan Parralejo ha volgut contestar els correus rebuts en solidaritat amb el Centre d'Esplai L'Agresca, amb la intenció d'aclarir la seva posició. Entre d'altres afirmacions, Parralejo expressa el seu suport a la tasca de l'Agrés, que recorda la important quantitat econòmica que perceben dels diferents organismes i departaments en concepte de subvenció. L'alcalde de Ripollet també ha demanat que es valori l'esforç que l'Ajuntament ha fet per mantenir totes les ajudes dels programes conveniats i ha anunciat una propera reunió d'ell i l'alcaldessa de Cerdanyola amb els responsables de l'Agresca, la qual tindrà lloc el proper dilluns, dia 20. La companyia local Amics del Teatre està enllestint l'obra que estrenarà el proper diumenge 26 de desembre, festivitat de Sant Esteve. Es tracta de Panorama des del pont d'Arthur Miller, que presentaran aquest any sí al centre parroquial. Com és habitual, al gener podem gaudir de dues noves representacions. L'obra, ambientada al Nova York dels anys 50, està dirigida en aquesta ocasió per Carles Tubau, qui ens acompanya via telefònica. Carles, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, parla'ns una mica d'aquesta obra. Quina és la seva trama?
Bueno, és un, bueno, com bé has dit, és un text d'Arthur Miller, bastant conegut, i bueno, té una trama de la sinopsis d'aquesta obra. És una temàtica molt actual, ja que es parla d'immigrants, sobre la llei d'immigració i d'immigrants il·legals a l'Amèrica de meitats del segle passat, val? Llavors, bueno, a partir d'aquí succeeix tota una història, es desencadena tota una història que, bueno, que la defineix com un autèntic drama d'Arthur Miller.
Parlem d'una obra dramàtica. Com és que us heu decidit per aquest gènere?
Bé, bàsicament perquè a mi em feia il·lusió, en aquest cas, jo en aquest cas debuto amb la meva faceta de director, i em feia il·lusió debutar amb un text allò fort, potent, un text pues, carregat de sentiments, i bueno, i havia llegit diversos textos per portar a terme, i aquest, doncs bé, és el que em va convèncer més, i bueno, també de tant en quant crec que fer obres d'aquest tipus, doncs bé, enriqueix a la companyia, i bé, per mi és tot un repte en aquest sentit, no?
És la teva primera experiència, com deies, com a director. Quines dificultats has trobat a l'hora de dirigir-la?
Doncs moltes, perquè quan un s'enfronta amb un projecte per primera vegada, tot és nou. I llavors, pues bé, quan tot és nou, se t'escapen molts detalls, vols estar per tot, i al mateix temps no et dones compte i se te n'escapen d'altres, no? Llavors, pues, bueno, al principi va ser més dur en aquest sentit, però bé, a mesura que han anat passant les setmanes i els dies, tinc que dir que amb tota la gent de l'equip, pues bé, ens hem compenetrat molt bé, i entre tots ens hem ajudat. Allà on no arribava un, pues ens ajudava un altre, llavors, bé, ho hem anat traient, encara ens falten alguns detalls, però bueno, ja et dic, molts problemes, entre cometes, però que a mica en mica els hem pogut anar solventant i solucionant.
Perquè hem de dir que aquells que coneixem la vostra trajectòria parlem d'un teatre amateur, però amb un alt nivell d'exigència.
Sí, sí, almenys és el que pretenem, no? Ha arribat un punt, igual el teatre de fa 20-30 anys no t'exigia tant, però avui en dia la competència en aquest sentit en el món del teatre amateur és molt ferotge, no? Sí, hi ha moltes companyies i cada vegada s'està apostant més per teatre de qualitat. Llavors, pues, fa en aquest sentit, quan tu vas a veure altres companyies que estan amb la mateixa tessitura que la teva, és a dir, veus que la gent treballa molt, la gent s'exigeix molt, i bé, tu intentes que aquest nivell de compromís sigui el màxim possible i fer un teatre, entre cometes, de la màxima qualitat possible, no?, en aquest sentit.
Es fa dur actuar el dia de Sant Esteve?
Perdona'm, digue'm.
Que si es fa dur actuar a Sant Esteve?
No, perquè l'entitat ja fa molts anys que el dia de Sant Esteve fa teatre, no? Llavors ja, bueno, ja ho entenem com un clàssic aquell dia, a part de ser Sant Esteve, és dia de teatre, també. Llavors no et pensis, vull dir, estrenarem el dia 26, però vull dir, sense cap problema que sigui el dia de Sant Esteve, eh? Com si fos un diumenge normal, que de fet serà diumenge aquest any.
Exactament. Doncs recordem als nostres oients que el 26 de desembre tindrà lloc l'obra a les 7 de la tarda, el dia 8 de gener a les 10 de la nit i el 9 de gener a 6:45 de la tarda, doncs al centre parroquial, i que les entrades es poden comprar a bolsos Sisa a 8 euros, si no m'equivoco.
Correcte, correcte.
Molt bé. Doncs Carles Tubau, molta sort en aquesta primera experiència com a director i a tots els amics del teatre. Gràcies.
Pues molt bé, moltes gràcies, gràcies a vosaltres.
Bon cap de setmana, adéu.
Adéu.
I seguim amb més notícies. El proper dimarts 21 de desembre, el Centre d'Interpretació del Patrimoni acollirà una conferència sobre l'amiant a 6:45 de la tarda. Aquesta activitat està inclosa dins l'agenda de la tardor de la Casa Natura, organitzada per la Regidoria de Medi Ambient. La regidora Gemma Edo explicava a l'Info de Ripollet Ràdio en què consistiria la xerrada.
És la que cada vegada fem la mateixa xerrada, no la mateixa, sinó sobre el mateix tema de l'amiant, cada vegada donem informacions noves. Ve el doctor Rafael Abós i el seu equip, on ens expliquen tota la situació que està ara i totes les preguntes i consultes que la gent fa.
D'altra banda, el passat dijous es va dur a terme una nova assemblea d'afectats per amiant de la fàbrica Rocalla. La plataforma estatal d'afectados por el amianto va informar de l'inici de les demandes col·lectives dels afectats passius de Cerdanyola del Vallès i Castelldefels, impulsades pel col·lectiu Ronda d'Advocats contra Uralita. Fins ara s'ha aconseguit que les indemnitzacions fixades pels tribunals arribin a assolir una xifra superior als 2 milions d'euros i que les resolucions de reconeixement de la malaltia professional arribin fins al màxim del 50% de recàrrec.
Breus informatius.
Fem ara un repàs d'altres notícies de la setmana en format de breus. El passat dissabte es va iniciar les sessions de quinto de Nadal, que realitzen cada cap de setmana fins al proper 26 de desembre. Així doncs, demà dissabte a les 9 i diumenge a les 6 de la tarda, el cafetí del Casal de Joves acollirà dues noves sessions d'aquest joc típic de les festes nadalenques. La Biblioteca Municipal va acollir ahir dijous un taller sobre cultures africanes. La sessió sota el títol Les cultures africanes a Catalunya, cap a una societat intercultural, va anar a càrrec de Joan Manuel Cabezas, membre d'Espai Àfrica-Catalunya i doctor en Antropologia Social. L'acte organitzat per la Regidoria de Polítiques d'Igualtat va comptar amb la participació d'una trentena de persones. I aquest diumenge el Teatre Auditori acollirà 6:45 de la tarda un concert de Nadal a càrrec de les dues seccions de la Societat Coral del Vallès. El preu de l'entrada és de 2 euros i es poden adquirir al Centre Cultural. El Club Bàsquet Ripollet va lliurar el passat 3 de desembre a Ernest Boquet una placa que el nomena primer soci d'honor de l'entitat. El lliurament el va realitzar el president del club, Rafael Díaz, acompanyat pel vocal de la Junta, Jordi Jorba, i el seu amic i soci del club, Modest Serra. La delegació local es va desplaçar a Sant Fruitós de Bages, localitat de residència de Boquet, recentment nomenat fill predilecte de Ripollet per l'Ajuntament. I recordem que aquestes i altres notícies les poden consultar de forma més detallada a la web municipal ripollet.cat.
Infosport, tot l'esport de Ripollet. Els divendres a les 7, la prèvia. I els dilluns a les 7, el resum de les competicions del cap de setmana. Infosport segueix tots els clubs i atletes. La informació de l'esport de Ripollet a Ripollet Ràdio, amb Ramon Argenter. Jugues?
Esports.
I fem un repàs de l'actualitat esportiva per aquest cap de setmana de la mà de Ramon Argenter. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Comencem amb futbol, el Ripollet, campió d'hivern.
És l'argot que es diu en el món de futbol quan s'acaba l'any i ets el líder, es diu campió d'hivern, no? El Ripollet sols li queda una jornada per acabar l'any i serà el partit que jugarà en el camp municipal als 12 contra l'equip del Mataró, que és l'últim del grup. Encara que el Ripollet perdés aquest encontre, els homes de Jordi Muñoz començarien l'any 2011 com a líder del grup de la categoria preferent. Cal recordar que si no hi ha normatives noves de la federació, els 6 equips primers pujarien de categoria.
Passem a l'handbol, un derbi Cerdanyola-Ripollet.
Aquesta temporada són moltes les vegades que s'enfronten el Ripollet i el Cerdanyola, però en diferents esports. En aquest cas ha tocat el handbol. Aquest dissabte a les 20, o sigui a les 8 de la tarda, el Cerdanyola jugarà el primer partit de la primera volta. El Ripollet, que aquest any està millor que l'any passat, ja suma dues victòries. El Cerdanyola és el 7è amb 6 punts i el Ripollet ocupa el lloc número 10 amb 4 punts. El partit pot ser molt igualat.
I a dins taula del Ripollet no està conforme amb la Federació Espanyola.
No està conforme i amb tota la raó per dues coses molt importants. La primera és que aquest cap de setmana l'equip femení del Finca Ripollet té doble partit a Saragossa. El dissabte a les 5 contra l'Escul de Saragossa i el diumenge a les 11 contra el CAI Santiago, també de Saragossa. I no podrà comptar amb la jugadora número 1, Júlia López. La segona és que l'equip masculí, el Ripollet Verdolai, líder de la Lliga Nacional, té un important encontre a Girona contra l'Olot, que és el segon, i no podrà comptar tampoc amb el seu número 1, Miquel Arnau. El motiu és que la jugadora Júlia López i el jugador Miquel Arnau van marxar el dijous convocats per la selecció espanyola cap a Portugal i no donen permís al Ripollet per poder ajornar els partits. Són tres encontres molt importants que poden ser molt decisius pel final de la Lliga.
Doncs coneixerem més dades sobre aquest tema avui divendres a l'Infosport. Quins seran els convidats?
Doncs el Club Bàsquet Ripollet vindrà el president, també els nous directius Jordi Jorba i Jordi Missol.
Doncs ja saben que serà a partir de les 7 de la tarda amb el nostre company Ramon Argenter. Gràcies i bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
El temps.
I abans d'acabar, mirem quin temps es espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet. Sol durant tot el cap de setmana i sembla que les temperatures remuntaran una mica. De cara a dimarts vinent, tornen els núvols i hi ha previsió de pluges pel dimecres 22 de desembre. I fins aquí l'info d'avui divendres 17 de desembre de 2010. Us hem ofert aquest programa Jordi Puy al control tècnic, Laia Prats, Judit González i qui us parla, Remei Herrera. Recordem que aquest és el darrer info abans de Nadal i que el proper divendres a la mateixa hora els oferirem el programa especial de resum de l'any 2010 realitzat pels serveis informatius de Ripollet Ràdio. També els recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. Els deixem escoltant el tema Seràs en el meu cor, interpretat per Montserrat Caballé i Montserrat Martí dins l'àlbum de la Marató de TV3 2010. Recordin que diumenge tenen l'oportunitat de col·laborar al Centre Cultural durant tot el dia. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.
Per ser tan fràgil se't veu el cor, entre els meus braços no tindràs mai.